poses les piles.
Felicitats. Avui volem començar felicitant-vos i felicitant-nos també perquè avui és el Dia Mundial de la Ràdio i la veritat és que Ràdio Mollet, amb 44 anys d'història, se sent allò orgullosa de formar part d'aquesta història que fem tots dia a dia. Les emissores locals, les emissores d'abast nacional, internacional, tots fem que es vagi engrandint el món de la comunicació. Així que avui més enllà del bon dia Mollet, volem començar amb aquesta felicitació. Dit això, arrenquem el Posa't les piles, avui farem ràdio, no podia ser d'una altra manera i a més en coincidència amb aquesta diada també farem l'emissió d'un programa especial a partir de 2:15 del matí que narra els 100 anys d'història de la ràdio al nostre país. Dit això, comencem amb aquest bon dia, una salutació de Josep Casasnovas i Emma Balea, que són les persones que us acompanyen en el dia d'avui en representació dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. Què farem en aquesta jornada? Doncs, concretament, avui hem convidat a la gent del Casal, al Casal Cultural, perquè el 2025 l'han estrenat amb novetats i en volem parlar d'aquestes novetats. Així que serà l'entrevista d'actualitat que tindrem en aquesta jornada. També tindrem la participació de l'Associació de Veïnes i Veïns de l'Estació de França, l'agenda que ens ha realitzat el nostre company en Josep Casasnovas i a la recta final del programa tindrem a l'espai del Va de Lletra tota una proposta de lectures que ens farà el llibreter i propietari de la llibreria L'Illa, en Carles Penya. Però per començar, una de les coses que fem en ràdio és participar i comentar informacions, notícies que poden ser del vostre interès. I això és el que farem, el tastet informatiu amb el que arrenca cada matí el Posa't les piles. Un tastet que ens apropa el nostre company, en Joel Gascón. Molt bon dia, Joel.
Bon dia.
Hem començat amb aquesta felicitació, en Joel també, quan arribava, no?
Aquí a Ràdio Mollet
ens hem felicitat mútuament. Per cert que per xarxes també avui podeu, doncs, si sou, doncs, teniu Instagram, podeu veure allò de un dia a la ràdio, no?
Exacte, ho hem penjat a Instagram i crec que a Twitter també ho penjarem, o si més no, doncs, s'està a punt de penjar i podrem veure, doncs, els nostres oients que normalment només ens escolten, doncs, en aquest cas, doncs, un vídeo de com és un dia a dia aquí a Ràdio Mollet.
Molt bé. Dit això, anem a comentar, com hem dit, notícies que poden ser del vostre interès. Comencem fent referència
a la qualitat de l'aire, que és un tema que n'hem anat parlant, però ara tenim unes dades, i és que l'any passat la nostra ciutat va reduir els nivells de contaminació de la presència de diòxid de nitrogen, sent les millors dades a l'estació automàtica de Mollet del Vallès des del 2007, any a partir del qual es té un seguiment de les dades de qualitat de l'aire del municipi. L'estudi detecta una rebaixa molt important de la presència de PM10 i la mitjana baixa a 26,58 micrograms per metre cúbic d'aire del 2023 a ara, el 2024, 19,09. En el cas del diòxid de nitrogen, baixa de 30,51 a 28,65 micrograms per metre cúbic, que és la millor dada que s'ha donat en tot aquest període. Des del 2007, i ho hem comentat, Mollet disposa d'una xarxa de vigilància i previsió de contaminació atmosfèrica, a partir de la qual es recullen dades sobre els nivells d'emissió dels principals contaminants i la seva evolució. A partir de les dades recollides, es confirma que des del 2009 s'estan complint els valors límit de mitjana anuals fixats, i per seguir aquesta tendència, l'Ajuntament de Mollet diu que aposta per mesures de caràcter estructural i visió supramunicipal que potenciïn el transport públic interurbà i que provoqui la reducció del trànsit a les vies d'alta capacitat. Diuen també, doncs, que es té present que cal continuar treballant per reforçar aquesta tendència en l'àmbit local. Si més no, és un tema, doncs, que ja se n'havia parlat, fins i tot on sortia que Mollet era de les ciutats més contaminades del món, però sobretot estava en aquest top d'Espanya també, però sempre s'ha parlat que aquesta estació està tocant a l'AP7, també doncs, a la C-17, la C-33, i que al final doncs, es recullen doncs, molts aires que fins i tot no són únicament de la nostra ciutat, i també doncs, la forma del Vallès Oriental, que és una vall que també tot quedava una mica per aquí. Si més no, també, doncs, almenys aquestes notícies doncs, són bones, i potser és corresponsabilitat de tothom aquest benefici o aquesta reducció.
De fet, potser nosaltres no ho notem, però segurament els nostres pulmons sí, no? Respirem una miqueta millor, se suposa. Molt bé, esperem que continuïn allò a la baixa, aquestes xifres. Més coses.
Ara parlem d'una gran actuació de l'Eric Recolons, atleta del Club Atletisme Mollet, que s'ha proclamat subcampió de Catalunya en el Campionat de Catalunya sub-18, sub-20 de llançaments llargs d'hivern, celebrat aquest passat cap de setmana amb una competició a Barcelona. Recolons ha brillat en la prova del martell sub-20, aconseguint una nova millor marca personal de 44 en 26 metres. En declaracions a Ràdio Mollet, Eric Recolons ha remarcat que no s'esperava quedar en segona posició.
Doncs la veritat que m'esperava una posició menys, m'esperava anar a tercer, ja que en el rànquing apareixia tercer. Però crec que va ser conseqüència de les bones sensacions que tenia, perquè ja veníem d'unes competicions que no em van anar prou bé. Aquesta va ser bueno, bastant bé, la veritat, em vaig sentir. El clima també va ajudar molt i, bueno, i això. I em vaig llançar superbé.
Bon dia, s'acaben les pluges de les últimes...
En aquest cas no era l'Eric Recolons, perquè volíem acabar de comentar que amb 17 anys estava competint també doncs, amb nens o homes de 18 a 19 anys i per tant doncs, sembla ser doncs, que té moltes expectatives de futur. Ara no serà fins l'estiu que l'atleta molletà no disputarà un nou campionat de Catalunya. Amb tot, l'objectiu és fer una marca de 54 metres. Recordem que en va fer 44, són 10 metres més per poder disputar el campionat d'Espanya que es disputarà a Toledo. Després també ens va comentar, que això ho escoltarem avui a l'informatiu, doncs, els seus inicis en el món de l'atletisme i que va ser de ben petit gràcies a activitats que feien a l'escola relacionades amb l'atletisme, que cadascú doncs, havia d'agafar doncs, dins quan anaven a les
diferent
pistes d'atletisme, disciplines, i a ell li va agradar doncs, agafar el martell i llançar-lo ben lluny i allà s'hi ha quedat.
Molt bé, anirem seguint allò la trajectòria professional de l'Eric. Molt bé. Moltíssimes gràcies, Joel. Ho deixem aquí, no? Ara sí que sentirem allò al Lluís Mi Pérez, que se'ns colava allò amb la crònica del temps, que sembla que avui...
Més calmat.
Sí, més calmat, no calen paraigües. Molt bé, gràcies per la informació. Igualment, anem a saber això, doncs, la previsió pel dia d'avui, la previsió meteorològica. Lluís Mi Pérez, molt bon dia.
Bon dia, s'acaben les pluges de les últimes hores, registres de més de 40 litres per metre quadrat en alguns indrets del Baix Llobregat, fins i tot també del Barcelonès, i el que sí que podem dir és que quedarà un ambient molt humit, especialment aquest matí, amb boires, núvols baixos, a la Catalunya central, al centre i nord de Lleida, i en canvi ja aquestes pluges que marxaran de moltes comarques deixant un cel més destapat fora d'aquestes boires de l'interior. Aquesta tarda alguns núvols cap al Pirineu i Girona, però sense gaire esma, i la temperatura que en general pujarà respecte a ahir. La tarda acabarà sent més agradable que la del dimecres. Us seguirem a la xarxa.
Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
Can't find nothing on the radio. Yo, turn to that station.
World is collapsing around our ears. I turned up the radio. I can't hear it. That same sing song on the radio makes me sad. I meant to turn it off, to say goodbye, to leave in quiet radio song.
listen. When I got to the show, yo, ho, ho, I could tell she had been crying. It's that same, same song. The DJ sucks, makes me sad. I tried to turn it off, to say goodbye, my love. That radio song. Hey, hey.
Avui les nostres convidades venen en representació del Casal, el Casal Cultural de Mollet, que recordem l'any passat commemorava el 60 aniversari, és a dir, que ja caminito del 61, aquest sí. any, i ho fan aquest 2025, allò, amb novetats. I per això els hi hem dit, escolta'm, doncs veniu i comentem i compartim allò amb tots els oients. Ens acompanya la Glòria Nogués, que és la directora.
Molt bon dia.
Molt bon dia. I la Rosa López, que és vicepresidenta.
Bon dia.
Estem en ràdio, avui és el Dia Mundial de la Ràdio. Us felicitem també a la Rosa especialment perquè la Rosa participa o ha participat en diferents moments a Ràdio Mollet. Sí o no?
Sí.
Moltes
sí.
felicitats, eh?
Sí, em fa molta il·lusió amb el podcast que feu amb la Glòria Arimón del programa que us fa.
Allò per terres gregues.
Sí, sí.
Que jo crec que allò que a Grècia deu anar una quantitat de gent de Mollet impressionant arran d'aquest podcast. Bé, fet aquest comentari, sí que dèiem allò que el 2025 l'havíeu arrencat allò amb novetats i la primera d'elles és la publicació, aquesta revista del Casal, que doncs l'heu renovat, el format, no? I ens agradaria jo aquest nou disseny que ens expliqueu una miqueta en quin objectiu, Glòria.
Efectivament. A veure, bueno, és el que estem intentant. Constantment estem intentant innovar amb el que sigui, amb tot el referent al Casal. I una de les coses, ja ho teníem en ment, ja feia temps que ho estàvem parlant, que li volíem fer un canvi a la revista i fer-lo innovar i fer diferent, i ja ho hem aconseguit. D'entrada té dues pàgines més, bueno, que en realitat són quatre cares, i sobretot quan la veus visualment potser és com molt més clara. Abans tenia uns colors que eren els colors de corporatius del Casal i ara l'hem feta com més blanca, bueno, amb disseny diferent de tipologia de lletra, de fotografia, l'està fent una altra persona, un altre dissenyador, i llavors, pues, esclar, el canvi és important. A més, hem obert apartats diferents, eh? Vull dir, hi ha entrevistes, hi ha participacions dels socis, jo crec que és bastant diferent.
De fet, li heu fet un rentat de cara, jo crec, no? És molt més visual, hi ha molta imatge, molta fotografia, com deies allò amb aquest fons blanc que doncs, destaca molt més la lletra, i això amb noves seccions. També el que convideu als socis és a que participin. Hem vist allò imatges de la Teresa Llavina, del Club Muntanyenc, i també l'apartat de l'entrevista que doncs, li heu fet allò en Josep Cot, no? En aquest cas.
Sí. En aquest cas concret ha sigut el Josep Cot, la pretensió és aquesta, d'anar fent entrevistes a diferents personatges que poden ser del casal o inclús de fora del casal, eh? Ara ha sigut ell, ja, evidentment tenim, ara ja tenim, estem preparant la propera revista, que serà la de març i abril, ja tenim preparada la persona que s'entrevistarà, l'altra nova secció és la d'aquesta que em deies de la Teresa Llavina, que és compartir, i serà, se serveix, volem reflexar aquí, altres
espais perquè els socis puguin participar, sí, d'alguna manera, que ens vulguin fer partícips de les activitats que ells tenen o que fan, o manualitats o coses, nosaltres posar-ho aquí una fotografia, i d'alguna manera pues, que aquesta revista serveixi també perquè tots ensenyem, mostrem, igual que nosaltres diem les activitats, els nostres socis també estiguin, puguin col·laborar.
Ensenyar els seus hobbies, perdó. En aquest cas, la Teresa Llavina ens ha mostrat l'excursionisme, la muntanya, que és molt seu, no? I així seguirem, eh? Vull dir que qualsevol que soci que tingui una afició, un hobby, qualsevol cosa que vulgui expressar, ho podrà expressar en aquesta secció.
Evidentment, continueu allò, doncs, donant difusió de les activitats programades per aquests dos mesos. Sí. De fet, ara doncs, teniu a les mans aquesta publicació que és bimensual, és a dir, gener-febrer, com comentava la Glòria, ja esteu preparant la de març-abril, feu, dèiem allò, esment de les vostres activitats, i a més, aquest mes de febrer inaugureu un nou espai, no?, que és el Club Gastronòmic.
Sí.
Sí, és a dir, més enllà de fer-ne difusió, que és una de les activitats, doncs és una... Expliqueu què és això del Club Gastronòmic, perquè ens ha cridat molt l'atenció.
Sí. Bueno, una persona, que és el Xavier Duran, se li va ocórrer i va dir, escolta, per què no fem un Club Gastronòmic? Havien tingut, de vegades al casal, hem tingut tallers de cuina o alguna xerrada de cuina o coses de cuina, però no un Club Gastronòmic. I, bueno, i ens hi hem llançat. Llavors, això es tractarà de que cada dos mesos, mensualment, el Club Gastronòmic treballarà un tema. En aquest cas ara serà la xocolata. Em sembla que el Xavier no s'enfadarà si dic que a la propera serà el formatge. Llavors, què fem? Contactem amb una sèrie de persones, intentem que siguin persones de quilòmetre zero el màxim possible, que siguin artesans el màxim possible, vull dir que no ens anem a les grans marques o a les grans coses, eh? Volem, sobretot, fer rellevància de la gent més propera. I en aquí la xocolata, en la revista, en el moment que es va editar, hi havia una gent que venia, però ara ja sí que tenim la confirmació dels que venen, i bé, xocolata, la conferència, hi ha una part que és primer un conferenciant que explicarà una part i després hi ha
30 minutets, 30 minutets,
sí,
una cosa
àgil. Ràpid. I després hi ha tres persones que venen a presentar els seus productes i hi ha, vaja, un tast d'aquests productes. En aquest cas, qui ara farà la conferència és l'Albert Jofre, que és pastisser i, bueno, i consultor i treballa a Sosa i tal. I després, per fer el tastet de les xocolates, tenim la xocolata Blanchard, tenim el Vinyallonga, que és de Mollet, i després tenim a l'Àger, que són de Mollà, que és un pastisser que ha rebut moltíssims premis. Ells no hi podran ser, però sí que ens cediran una part dels seus productes perquè podem fer un tast. En aquest cas, en aquest Club Gastronòmic, tant hi poden assistir els socis, té un cost, eh? Els socis han de pagar 6 euros, però també poden assistir les persones que no siguin sòcies, per 8 euros. eh? I, bueno, i que ho volem obrir a tothom i a veure si això tira endavant.
Doncs ja us podeu afanyar, perquè això serà el dia 27 de febrer i jo crec que la xocolata té molts adeptes.
Sí, això esperem. No? Sí, sí.
De manera que, bé, sent ahir una conferència lleugera, però després amb aquesta possibilitat del tast, doncs paga la pena, està bé. Molt bé.
Sí, aquest... sí, no, no. A més, ja tenim una bona llisteta d'assistents, estem contents.
Sí.
Oi?
Sí, 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 sí. Ha tingut allò per acollida.
Sí, sí, i tant que sí. I ara suposo que la gent que ens escolti, doncs que no ho sabia, que aprofiti, que això serà el dia 27.
Sí, és un dijous, allò, el dijous 27, doncs al bell mig allò de les festes de Carnaval, que també doncs, són festes que des del Casal viviu doncs, de forma així també intensa, no?
Sí, perquè el mateix dia 27, abans...
Bé, de fet, al Casal en viuen coses molt intenses. Jo m'he oblidat d'agrair a la Rosa i la Glòria que avui estiguin aquí, perquè no sé si després marxen de calçotada o no.
No, nosaltres no podem.
Però, sí, però avui feu calçotada.
Sí, 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 la Glòria, que no se m'enfadi, però ella podia haver anat i hem dit, no, va, anem a la ràdio.
Tenim una cita amb la ràdio, ja teníem cobert el tema de la calçotada, doncs vinga, va,
molt bé.
Venim a la ràdio.
Comentàvem això, que el Carnaval, que, no, que em deia sí, jo preguntava, és una festa que la viviu intensament, no?
Sí, és a dir, el mateix dia 27 ens visitarà el Carnestoltes. És una visita bastant breu, però per nosaltres tenim suficient per fer la festa. Ja expliquem que les persones que vulguin vindre... Aprofitem i farem el bingo també, i llavors les persones que vulguin venir disfressades tindran un petit obsequi, amb agraïment de que vinguin disfressades, i després la festa més grossa la farem diumenge, perdó, dissabte, 1 de març, que farem l'escudella, que fem aquella escudella al carrer, que es cou al carrer i després la repartim, bueno, fem 500 racions.
500, sí, ja és la 27a vegada que fem l'escudella, ens fa molta il·lusió fer-la, eh?
I el Carnestoltes ve a tastar-la, dona la seva aprovació de si l'escudella està bona o no, i després ja la podem servir.
I teniu allò un mestre o mestressa allò que tingui bona mà en això de fer l'escudella?
Sí. Ens venen uns cuiners, són de Granollers, ens venen uns cuiners que de sempre han vingut ells i ja tenen la mà trencada per fer-ho. Sí.
I l'olla.
I l'olla.
A més, cuita amb llenya, perdó, eh? I cuita amb llenya, que aquesta olla funciona amb llenya.
No, i a més, 500 racions, vull dir que és una olla important. Sí, és... crec que un any, no sé si encara feu, que fèieu també, no sé si era per un euro que podies, no?
Sí, fèiem els, fèiem els vols, o sigui, els vols els van donar uns anys així, llavors tornàvem els diners com a la festa major, no? Amb
sí,
el got,
amb
doncs
el
fèiem el mateix, i ara aquest any segurament seran també reciclables, perquè no siguin de plàstic i que es puguin reciclar, o, bueno, no ho sé ara com
sí,
ho tenim.
Sí, sí, en principi sí, inclús havíem estat un temps que es podia menjar l'escudella dins el casal, però a partir de la pandèmia i això ja ho vam haver d'excloure, i ara donarem això, un recipient amb tapa. Si algú s'ho vol menjar allà, li donarem una cullera perquè s'ho mengi. També depèn una miqueta del temps si ens acompanya més o menys, i si no, la gent s'emporta un bol
amb la tapa i cap a casa.
Sí.
O cap allà on vulguin.
O cap allà on vulguin, perquè hi ha gent que se sent allà a la Rambla,
se senten, se senten
i,
davant,
i s'ho mengen.
Aquest any no sé si vindran, però a vegades també venen alguns gegants o geganters que acompanyen el Carnestoltes, i a vegades pues, allà davant es queden tothom allà
clar,
al carrer.
És, carrer. Coincideix, crec, que en Carnestoltes també visita el mercat, no? Fa tota aquesta rua, no?
Bueno, és que de fet, la història està en que el Carnestoltes recull les coses al mercat, no?
Per bueno, diuen que el que recollia era el senyor Manyó.
El
senyor Manyó és el que anava recollint les coses al mercat per fer l'escudella popular. Ells també venen, acompanyen a la comparsa del Carnestoltes, i ells van primer també van al mercat i després venen tots cap al casal.
Per fer el tastet.
Sí.
En aquesta nova publicació, el president fa una crida a que els socis doncs arrosseguin més socis.
Aquest és el nostre, objectiu, és a dir...
Sí, jo recordo allò que amb els anteriors presidents, recordo Josep Cot, no? Que sempre ho comentava, no? Que vingui la gent al casal, no?
I pretenem més, eh? Vull dir, nosaltres volem que la gent vingui al casal. I volem també que la gent proposi i faci activitats. És a dir, creiem que la gent està una mica acostumada a vindre a gaudir de les activitats que puguem preparar nosaltres, però ens trobem que proposen potser poques activitats als mateixos socis. Pues obrim i fem crida a que qualsevol que tingui qualsevol idea que es pugui portar a terme, el casal està absolutament obert a parlar-ho, veure com ho podem fer, i nosaltres sempre diem el mateix: mentre tinguem un espai on poder fer-ho, que és l'únic impediment que tenim, estem més coberts a les idees que puguin haver.
De fet, en els darrers temps ja n'heu obert força, jo, per acollir, no? Entitats que una miqueta jo ja tenen com a referència al casal, no?, per fer activitats. No sé si això us ha comportat un creixement en el que és la massa de socis i sòcies.
Sí, clar. Bueno, a veure, potser en la massa de socis, concretament això, no? Potser ens aporta més socis als temes de les sortides o als temes dels tallers. Però sí que això també ho hem dit moltes vegades, el casal és un aixopluc de tothom que necessiti un lloc on poder-se trobar, sempre que siguin temes lícits, normals,
sí,
i tal,
sí, sí,
no?
Sí.
És el que volem, perquè potser en aquell moment no es fa soci a la gent, però ens coneix i la gent parla del casal, que és el que volem. Vull dir que tothom conegui el casal, tothom sap on està el casal i tothom sap que en el casal té un aixopluc per fer el que li interessi. Igual que si dues persones necessiten fer una xerrada, i això ho dic perquè ha passat, que dues persones tenen que tractar algun tema delicat o no, que vulguin parlar, ens demanen una sala per una estona i la tenen. Si la tenim lliure, ho poden fer. Vull dir que tothom s'hi pot acostar.
En aquests moments, quin nombre de socis i sòcies teniu?
Doncs ara últimament...
1.100?
Passem ja dels 1.150 o més, perquè és que ara, com que hem tingut un repunt de socis, perquè teníem els tallers del Casal Cívic de la Generalitat ha decidit que ja no farà Casal Cívic en el Casal, llavors el que ha fet el Casal és adoptar tots aquests tallers. Llavors tots aquests tallers ara són del casal, i clar, la gent que podia assistir pel Casal Cívic de la Generalitat, que no calia que fossin socis, ara sí que els hi hem demanat que, sisplau, es facin socis, i la gent ho ha acceptat d'una manera formidable. S'han fet socis i venen al taller. Vull dir que ara realment tenim un moviment important.
I quins són aquests tallers cívics?
Doncs mira, des de Valls en Línia, estiraments, mobilitat articular...
Alguns
d'aquests, eh?
Alguns eren del taller cívic i altres eren ja del casal,
eren vostres.
Però ara, diguem, tots són del casal.
Sí.
Ah.
Ara ja no tenim Casal Cívic de la Generalitat. Però nosaltres seguim intentant... I nous, eh? Vull dir, hem fet, per exemple, un taller de rumicup, perquè ara està molt de moda, hi ha gent que en sap, que poden jugar sols, però la gent que no en sap i en vulgui prendre, els dilluns, tenim l'Anna, que és la persona que està a la tarda, que imparteix el taller per les persones que vulguin aprendre. Vull dir que tenim altres tallers, que no els vull dir per si no sortissin, però tenim altres tallers en ment, també, de gent que s'ha ofert i dir, escolta, mira, jo et puc oferir un taller de... Doncs mira, si trobem el moment i l'espai, només el que deia, només falta que una sala estigui lliure i endavant.
De fet, ara és un bon moment per apuntar-se al casal, per fer-se soci, perquè tens, no? Estem a principis d'any, és a dir, que doncs, pagant aquesta quota, crec que he vist que són 28 euros
sí,
l'any.
28 euros sí. L'any.
No? Doncs sí. Et permet això, accedir. Doncs,
sí, de tota manera, hem de dir que a mesura que passa l'any anem rebaixant els 28, eh? Vull dir que si es fan socis a final d'any, li fem una rebaixa, eh?
Sí, i tant.
Ho tenim en compte.
Sí, feu allò equitativament. Sí. Mireu de ser equitatius.
Doncs mira, també vull aprofitar perquè estem tramitant també el document 182, que això servirà perquè, com que som fundació, la gent es podrà desgravar la renda, els 28 euros que es paguen al Casal Cultural.
Això també he vist. Sí, ho estem fent.
Estem treballant amb això.
I ja ho tenim bastant, molt avançat. Vaja, vull dir que l'any que ve, el 2026, es podran desgravar la quota de l'any 2025.
Escolteu una cosa, convidem allò a totes aquelles persones que tinguin interès a que s'apropin al casal, que es facin aquesta revista, que si no que la demanin allò que us la poden enviar via electrònica i llavors te fan ja i dir, doncs escolta'm, sí que paga la pena, fan un munt allò de sortides, d'activitats. Avui mateix... Teniu allò, doncs, una, la, un poemari, no?
Sí, és... bueno, és una tertúlia artística que les condueix la Judit Vizcarra i això ho fem més, una vegada cada dos mesos o cada mes, depèn, i precisament avui ve l'escriptor David Castillo i parlarà una mica de, del seu darrer llibre, que és pues, de poemes, farà una petita xerrada i en llegirà, i és una activitat oberta a tothom i us convido a que vingueu perquè pot estar molt, molt, molt bé.
A dos quarts de vuit.
Exacte.
Avui a dos quarts de vuit, a la sala d'actes del Casal, doncs podeu participar i gaudir-ne d'aquesta activitat. Ja preparen pel mes de març-abril alguna novetat que puguem allò avançar? Glòria?
Bueno, a veure, és que... clar, nosaltres sí que les tenim, les novetats. Bueno, novetats, evidentment, totes les tertúlies artístiques, totes, sempre són noves. Tenim el Dia del Soci, sobretot el mes d'abril, tenim el Dia del Soci, que animem a tothom també que vingui del Soci. El Dia del Soci, anem a Montserrat, és el mil·lenari.
És el mil·lenari, sí.
Sabrem que hi haurà moltíssima gent i tal, però bueno, ens feia gràcia celebrar-ho allà, en un lloc tan emblemàtic com aquest, pel casal també té un significat especial. Després anirem a un restaurant... de veritat que val moltíssim la pena, i després Ballaruca, per celebrar-ho, que és el Dia del Soci.
Escolta'm, segur que hi ha gent que diu ja trigo en fer-me soci i sòcia del casal. Rosa, Glòria, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Us anirem convidant per anar comentant aquestes activitats que promoveu des del casal. Fins una altra.
Gràcies.
Fins ben aviat.
A vosaltres per convidar-nos.
Adéu-siau.
Adéu.
Hier ist Berlin-König Wusterhausen und der deutsche Kurzwellensender. Wir senden Tanzmusik.
Iniciem l'espai que compartim cada setmana amb les diferents entitats veïnals de la nostra ciutat. Avui és el torn de l'Associació de Veïnes i Veïns de l'Estació de França i ens acompanya la presidenta de l'entitat, la Montserrat Gambau. Molt bon dia, Montse.
Hola, buenos días.
Ha començat el 2025. Aquest 2024 van acomiadar-se sense fer el seu pessebre de goma Eva. No sabem allò, aquest 2025, si podran tirar-ho endavant. Com esteu a l'Associació l'associació, em deies, una miqueta com sempre.
A ver, como siempre, pero bueno, cada vez hay menos gente que es afín a la asociación. Yo creo que desde que tuvimos el parón de la pandemia hemos ido de mal en peor. Pero bueno, ahí estamos aguantando las actividades que más o menos hacemos. Se hacen, pero que ya no es en la fluidez que teníamos antes, que como siempre comentábamos, que era como un club social, la gente va pues todo a lo suyo. Cuando tienen algún problema, pues vienen, si vienen, que a veces ni vienen.
Ya. De manera que, em deia la Montse, bé, estem aquí doncs, intentant, no? Que,
aguantando.
Clar, perquè jo et comentava, no? Si éreu coneixedors del tancament de l'Associació de Veïns de Camp Antiquet, em comentaves que sí.
Sí.
No sé si vosaltres intentareu que això no passi.
A ver, estamos aguantando, ya te digo, por todas las actividades de cara al Belén, porque este año que no se ha podido hacer, no porque nosotros no hayamos querido, sino porque teníamos un problema de la fachada donde yo vivo,
sí.
Se estaba haciendo y era un poco peligroso por las cosas que había, los hierros, porque sí. Tú piensas que viene mucho niño, mucha gente mayor y no hubiera algún accidente, por eso no se hizo. Entonces estas actividades que hacemos, que es una cosa que ya lo tenemos, a ver, ya lo tiene el pueblo como una cosa habitual, entonces no se había hecho. Al año que viene lo que queremos intentar es que venga más gente, que tengamos un apoyo, porque ya somos 4 personas, como digo yo, y ya la edad ya no nos perdona, porque yo ya llevo muchos años ahí, y entonces pues claro, una ya está cansada
de
todo.
Sí, de fet, Montse, sempre fas una crida, sobretot allò, doncs, gent més jove.
Sí, i la gente, ¿sabes lo que pasa, Emma? Que la gente dice, sí, quan, no te preocupes, que nosotros vendremos. Pero las palabras a veces se las lleva el viento.
No.
A la hora de la verdad, pues claro, yo lo comprendo o no lo comprendo, porque yo me miro atrás cuando yo tenía mis hijos y yo siempre estaba en sitios así con las actividades de... Y entonces es muy bonito, es una etapa que yo he vivido con mis hijos de cara a asociaciones, a cada casals que había en los colegios. Y entonces es una etapa muy bonita, pero los padres ahora les cuesta un poquito.
Uh-huh. El fet de que l'any passat també es commemorés, no?, el 170è aniversari, sí, de l'arribada del tren i, per tant, el naixement del barri de l'Estació de França, això no ha ajudat allò,
no,
que la gent,
no, no,
se senti més implicada?
A ver, la gente, ya te digo, que viene y tienen y les encanta todo ver lo que hacemos. Tú piensa que adornamos, que vosotros lo,
sí,
sabéis,
sí,
que
sí.
Nuestros adornos de Navidad son hechos por nosotros mismos, que los hacen los chicos, bueno, los chicos.
Los chicos de oro.
Los chicos, sí, que tienen 70 años, pero no los chicos. Entonces todo es muy manual, muy... Y entonces les gusta a la gente. Pero nadie tiene tiempo, la verdad. Nadie tiene tiempo y como lo estamos haciendo nosotros, pues todo está bien.
I per aquest 2025 fareu allò, recordo, ara que comentava, no?, amb les anteriors convidades, no?, havíeu fet calçotades, havíeu fet, no?, allà...
Sí, sí. A ver si se puede hacer alguna para concentrar, a ver si pudiéramos hacer una concentración de cara más al buen tiempo o hacer una butifarrada, hacer alguna
sí,
cosita de estas y entonces para ver si la juventud, que eso, a la hora de eso siempre todo le gusta, pudiéramos ya con lápiz, boli, papel, decir estás puesto.
Clar, és que fins i tot al vostre barri havia tingut allò, ara no recordo la data, però hi havia la festa del barri de l'Estació de França.
Sí, i incluso nos arreglaron el Longarón. Teníamos las luces puestas porque las fiestas nuestras del barrio eran, bueno, antiguamente el señor Paco y la gente, sí, que había habido, hacíamos unas fiestas, pero todo esto se ha ido bajando, empezamos con ya lo último ha sido el remate, ha sido la pandemia, que cada vez nos hemos ido quedando sin gente. Ja te digo, somos los 4.
I llavors, Montse, més, no sé si la gent que esteu ara, de vegades us pregunteu, escolta'm, ¿paga la pena de continuar?
Es que nos da lástima. Tú piensa que por las tardes, ahora hace frío, pero por las tardes de cara a que abres, mucho niño, chico, entran, tienen juguetes, tenemos juguetes, entran, juegan, los padres entran, te pegan la charrada. Que hay lo que había antes, no tanto como lo que había, las mesas de dominó, alguna persona viene a jugar, pero ya no es lo que realmente yo os explicaba siempre que era como un club social, que venía mucha gente.
Claro, de fet, yo recuerdo que teníeu también los equipos de futbol. fútbol.
Claro, o sea, bueno, eso sí lo seguimos teniendo, ¿eh? Los llevan un chico y funcionan. Pero ya no es lo que había antiguamente. Ya hemos pasado a una época que está muy, muy bajo.
I, Montse, en aquests moments, alguna problemàtica d'alguna persona que entri i digui, escolta'm, és que això ho tenim o que vosaltres hagueu detectat allò en el barri o no?
No, no, la verdad no. Que no, no ha habido, no.
No hi ha cap...
Porque a la hora de decir yo lo quiero dejar, cogerlo vosotros, no, si tú lo dejas, no, nosotros no nos interesa. Entonces estás ahí aguantando, pero bueno.
No, però deia si hi havia alguna problemàtica en el barri que haguéssiu detectat, no sé, no? Cada vegada hem parlat allò de tema de la... d'aparcament, per exemple...
Bueno, lo del aparcamiento es de por
siempre,
es una cosa que va de siempre, pero no, el tema de que vengan y te reclamen o de cara a la estación ni nada, no, al contrario, que está, la gente ahora está diciendo que está muy bonito el barrio, que parece que... Pero bueno, bien, no hay comentario ninguno.
Ahora ya.
Ya te digo,
las
que ahora más la gente
ya...
de ir a la asociación muchas veces va de cara ya directamente al ayuntamiento.
I vosaltres teniu bona relació... Quin teniu de barri?
Espérate, que me l'han canviat.
La Mercè Pérez, no.
No, la Mercè no, estava la... Ai, com se llama la doctora? Ahora está el... Es que me l'han canviat cada vez que... Raúl? No, el Raúl no.
És igual.
Ahora no me acuerdo.
Però teniu bona relació, teniu allò contacte directe.
Yo nunca hemos tenido, de cara, ya te digo, en el ayuntamiento... Bueno, yo no he tenido un problema con nadie... Si no me la han buscado, no he tenido problema con nadie. Y con ellos nunca he tenido problema. Al contrario, siempre nos han dado, si hemos pedido algo, no lo han denegado y nos dan su ayuda.
Abans les convidades feien una crida perquè la gent es faci sòcia, no?, del casal. Vosaltres m'imagino que
també. També, lo mismo, claro.
No? Clar, perquè quants més socis, més massa social tingueu, més coses podreu fer.
Claro.
¿No?
Que ya no pides, yo no estoy pidiendo socios, yo pido gente que venga a apoyar todas las actividades que se podrían hacer como antiguamente, porque ahora preparar una fiesta, tú sabes lo que conlleva eso, y ya te digo, y nosotros ya tenemos una edad que ya no puedes hacer tanta actividad, ya hacer el Belén, estamos casi un mes para montar un Belén, a ver, que tiene mucha faena, pero bueno, que ya nos cuesta un poquito más. Entonces la gente, pues sí, lo, todo, ya te digo, todo lo valoran, pero no dan el paso.
Recordeu que la seu de l'entitat està a Francesc Macià número 70,
sí.
Que habitualment horari de tarda...
De tarda, hasta las 8 está abierto.
Sí? De dilluns a divendres?
Sí.
Sí? I llavors sempre trobareu alguna persona per si voleu allò, doncs, dir, escolta'm, a mi m'agradaria que féssiu tal cosa i jo... ¿No?
Claro. No, que viniera gente que trajera ideas. Ya te digo, yo estoy abierto a todas las cosas que se quieran hacer y el apoyo lo tendría el nuestro. Después ya, de cara a largo plazo, si estas personas sirven, pues nosotros ya denegaríamos y ya nos ya abandonaríamos un poco nuestro papel.
¿Heu de fer assemblea properament?
Mira, a ver si a mediados... En marzo, por ahí, que a ver si hacemos una y entonces se plantea todo esto, porque ya se han planteado muchas veces y no... Que sí, pero a la larga después ya nada.
Allò que deia la Montse, no? Allò que les paraules se les lleva al viento.
Sí, que ja te digo, mucha... Que sí, oi, que bien, que podemos...
Bones intencions, bona...
Però después salen otras cosas y a veces son prioritarias otras cosas.
Montse, doncs ho deixem aquí.
Molt bé.
No sé si vols aprofitar els micròfons per fer una crida.
No, ya me parece que ya he dicho bastante. Ya me he pedido bastante. Pero a ver, que estamos contentos del barrio. Es gente maravillosa y gente de todo tipo. Pero que de momento... Lo contenta que estoy es que la parte que me rodea de donde yo vivo, que yo vivo en el mismo número 70... hay mucho niño, los niños tienen esa alegría, que te dan esa alegría de cara a verlos que entran, salen de la asociación, que eso es bonito.
A veure si capteu nous socis.
Eso.
I ben joves.
Sí. Que tengan fuerza.
Gràcies, Montserrat.
Igualmente.
Fins una propera.
Muchas gracias a vosotros.
Adéu.
Adéu. I heard you.
Les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
I avui, que és el Dia Mundial de la Ràdio, doncs coincideix que tenim l'apartat de l'agenda, i és que justament el mitjà de comunicació de ràdio, doncs una de les coses que fa és sempre facilitar informació perquè l'oient pugui després doncs, gaudir-ne d'aquelles activitats que us oferirem, per exemple, ara a l'agenda. Aquesta agenda avui l'ha confegit i, a més, locutat el nostre company, en Josep Casas Noves.
Bon dia, Emma. Un dijous més arriba a l'agenda per fer un repàs a les activitats programades a la nostra ciutat des d'avui i fins dimecres 19 de febrer. Comencem l'agenda amb l'exposició La recepta de la teva vida. Et convidem a fer una reflexió sobre els ingredients que formen part de la nostra trajectòria vital i de la nostra història personal. Aquesta exposició és el resultat del treball fet per els alumnes del taller per a gent gran organitzats per l'Ajuntament de Mollet del Vallès. Es pot visitar fins al 28 de febrer al Lledoner. Organitza l'Ajuntament de Mollet del Vallès. Una altra exposició és El llegat d'Abelló, a l'aparador del museu. Al llarg de la història, el retrat ha esdevingut fonamental per representar la figura humana i captar l'essència de les persones, i Joan Abelló n'era un bon coneixedor. Des de l'Associació de Música i Art de Mollet, AMAM, s'ha volgut retre-li homenatge, inspirant-se en els molts retrats d'aquest artista, que van immortalitzar el seu rostre amb centenars de visions diferents. Es pot visitar fins al 4 de maig al Museu Abelló. Organitza l'Ajuntament de Mollet del Vallès. També tenim l'exposició del Premi de Fotografia Sant Vicenç 2025, exposició de fotografies guanyadores de la 30a edició del Premi del Concurs de Fotografia Sant Vicenç 2025, dedicat al llenguatge fotogràfic que s'articula al voltant d'un eix comú, Mollet. Es pot visitar fins al 28 de febrer al Centre Cultural La Marineta. Organitza l'Ajuntament de Mollet del Vallès. I una altra exposició és la de Tenir alguna cosa per cuidar, de Mònica Porta, artista visual. Es pot visitar fins al 3 de març al Centre Cultural La Marineta. Organitza l'Ajuntament de Mollet del Vallès. Seguim amb el torneig del joc de Go. És un joc d'estratègia de tauler per a dos jugadors, originari de la Xina. Serà el divendres 14 de febrer i fins al diumenge 16 al Centre Cívic de Can Borrell. Organitza la Colla de Morats. Yes, El divendres 14 de febrer tenim l'actuació musical Nota de Pas, a càrrec d'Anna Puig i Joan Sebastià, compositors, cantants i instrumentistes. Els dos integrants de Nota de Pas els va unir la seva passió per la música, country pop, influència que es veu reflectida tant a les seves versions com als seus temes propis. Serà el Lledoner a les 7 de la tarda. Com dèiem, divendres 14 de febrer. Per reservar l'entrada cal trucar al 93 579 0966 o bé enviar un correu electrònic a elliadoner@molletvallès.cat. Organitza l'Ajuntament de Mollet del Vallès. També divendres 14 de febrer tenim karaoke a 8:15 al Centre Cívic de Camp Antiquet. Aquesta activitat és gratuïta i no cal inscripció prèvia. Organitza AMAN i l'Ajuntament de Mollet del Vallès. Seguim amb divendres 14, amb la 32a Nit de l'Esport. Serà a 8:00 PM al Teatre de Can Gomà. Organitza l'Ajuntament de Mollet del Vallès. Baby Xarxa, la lluna lluganera, a càrrec de Susana Nabo, de quan la lluna voltava pel món, tan petita i tan juganera. Ara hi és, ara no hi és. Juga, salta, balla i descobreix. Ens fa 5 cèntims la Susana Nabo.
Mira, d'alguna manera la lluna és el que fa que tots els contes tinguin relació. No en tots la lluna és protagonista, però sí que ho plantejo com... És com un joc, no? Comença com un joc en què la lluna i el sol, doncs un està de dia, l'altre està de nit, però la lluna, això, és molt juganera i veu que a la Terra hi passen moltes coses i llavors ella el que vol és jugar a la Terra i li demana al sol que sisplau, la deixi baixar. I el sol li diu és que necessito que a l'hora que jo me n'he d'anar a dormir tu ja estiguis aquí dalt al cel. I ell diu, no et preocupis. I què passa amb la lluna? Doncs que aquí a la Terra hi ha moltes coses que li criden l'atenció. Tant els nens, les nenes, les flors, l'aigua i tot el que hi ha a la Terra. I llavors s'entreté, juga, i el sol l'ha de cridar i al final torna al cel. Però, entretant, ha viscut coses en aquí, com dofins que al veure la lluna volen sortir de l'aigua i coses així.
Serà dissabte 15 de febrer a 11:00 i 1:15 del migdia al Centre Cultural La Marineta. Organitza la xarxa. Compra d'entrada en línia a molletvallès.covin.com. Presencial al Centre Cultural La Marineta de dilluns a divendres i a taquilla una hora abans de l'espectacle si en queden. També el dissabte 15 de febrer, 14a Fira de la Joguina i el Còmic Antic. Els visitants podran explorar parades amb jocs clàssics, miniatures, tren en miniatura i cotxes de joguina antics, una cita imprescindible pels amants del col·leccionisme i les antiguetats. Ens fa 5 cèntims la Montserrat Cavarroques, presidenta de l'Associació de Col·leccionistes de Mollet.
S'ha anat arrelant molt bé i la veritat és que és una fira que tenim uns paradistes ja fixos. Sí que a vegades ens en falla algun. Aquest any, per exemple, n'hi ha 3 que no poden venir perquè coincideix amb una fira de Madrid i són paradistes que van de Madrid. Però de moment s'han apuntat uns de nous que no han vingut mai. Per exemple, s'ha apuntat un que porta tot de cotxe en miniatura, però se'n diuen slot no sé què, que és un tipus de cotxe en miniatura que fabriquen ells i que fan ells i que són preciosos. Em va enviar fotos i són maquíssims.
Serà el Mercat Vell de 8 del matí a 9 de la nit. També per dissabte 15 de febrer tenim el Mercadillo de segona mà de 9 a 2 del migdia a la Rambla de la Unió. Organitza l'Associació Social del Rastrillo de Parados de Mollet. Ara seguim amb el diumenge 16 de febrer i a 6:15 de la tarda a l'Esplai Sant Jordi, Ball de la Gent Gran. Organitza l'Associació de Gent Gran de l'Esplai Sant Jordi. Teatre Infantil, Laika, a càrrec de Chiriquiteula Teatre. La primera gossa astronauta inspira un espectacle que ens explica de manera molt visual un episodi fonamental de la història dels viatges a l'espai, però que és també el relat d'un abús. Serà diumenge 16 de febrer a les 12 del migdia al Teatre Municipal de Can Gomà. Compra d'entrades en línia a molletvallès.covid.com i presencial al Centre Cultural La Marineta de dilluns a divendres i a taquilla una hora abans de l'espectacle si en queden. Seguim amb diumenge 16 de febrer amb Vides al Cinema. One Life, Los Niños de Winston. Nicholas Winston, amb l'ajuda de la seva mare, va aconseguir salvar la vida de centenars de nens rescatant-los dels nazis. Serà a les 6 de la tarda al Lledoner. Per reservar entrada cal trucar al 93 579 0966 o bé enviar un correu electrònic a elledoner@molletvallès.cat. Organitza l'Ajuntament de Mollet del Vallès. Seguim amb el taller per a infants. Crea el teu canal de YouTube en anglès, adreçat a joves de 9 a 14 anys, nivell d'iniciació. Dilluns 17 de febrer a 3 quarts de 7 de la tarda i fins a 3 quarts de 8 de la tarda. Al Centre Cívic de Camp Antiquet. Cal fer inscripció trucant al telèfon 93 544 59 61 o escrivint un correu a ffcamborrell@molletvallès.cat. Ara arriba un curs de cuina per infants, Minichef, curs de cuina saludable, en què aprendràs els beneficis i la importància d'una alimentació sana i equilibrada, dirigit a infants de 6 a 12 anys. Dimecres, 19 de febrer, a un quart de 6 de la tarda i fins a 2 quarts de 7 de la tarda, al Centre Cívic de Can Borrell. Cal fer inscripció trucant al telèfon 93 544 59 61 o escrivint al correu cccamborrell@molletvallès.cat. Organitza l'Ajuntament de Mollet del Vallès. I tanquem l'agenda amb el taller d'estalvi energètic. Cal portar factura d'aigua, gas i llum. Activitat gratuïta amb inscripció prèvia al correu cccampantiquet@molletvallès.cat o al telèfon 93 570 35 25. Serà dimecres 19 a les 11 del matí al Centre Cívic de Camp Antiquet. Organitza l'Ajuntament de Mollet del Vallès. I fins aquí l'agenda d'aquesta setmana. Ens trobem el proper dijous.
Us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Junts ha registrat una proposició de llei al Parlament que permetria a les comunitats de propietaris iniciar procediments judicials contra habitatges ocupats quan alterin la convivència, l'ordre públic o es posi en perill la seguretat o bé la integritat de l'immoble. La iniciativa habilitaria la sol·licitud de mesures cautelars, inclús el desnonament. Per a fer-ho es planteja modificar el llibre 5è del Codi Civil i també la llei de l'habitatge del 2023. I en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que ha aconseguit un acord amb el seu homòleg rus, Vladimir Putin, per iniciar negociacions de manera immediata amb l'objectiu de posar fi a la guerra a Ucraïna. Trump ha comunicat la notícia a través de la seva xarxa social, Truth Social, on ha detallat que l'acord amb Putin s'ha aconseguit després d'una llarga i molt productiva trucada telefònica. Segons el mandatari nord-americà, tots dos líders han expressat la seva voluntat d'aturar els milions de morts que estan tenint lloc a la guerra entre Rússia i Ucraïna. I crida dels sindicats a l'aturada dels tècnics superiors sanitaris aquest dijous denuncien greuges en la classificació professional que planteja l'avantprojecte de llei que ho regula. Entenent que no se'ls considera com una professió titulada i demanen l'homologació amb l'àmbit europeu. La secretària autonòmica del Sindicat Estatal de Tècnics Superiors Sanitaris, volíem dir Montse Marín, n'ha parlat aquest matí al Notícies en xarxa.
Necessitem un estatut marc que ens consideri com a professió sanitària titulada i regulada de ple dret, cosa que no passa amb aquest esborrany. Necessitem que no es tanqui la porta a la nostra professió per homologar-se a Europa. I el que es fa amb aquest estatut marc sembla ser que és classificar-nos en un grup 5 del MECO, que és el marc espanyol. I el que nosaltres necessitem és que es faci l'homologació amb Europa, que se'ns tingui en compte amb l'espai europeu d'educació secundària.
El sindicat avança més concentracions davant dels hospitals de tot l'estat els dies 20 i 25 de febrer, el 6 i 18 de març i també el 3 d'abril. I el govern signarà avui l'acord per renovar el Gran Premi de Motociclisme de Catalunya fins al 2031. Montmeló s'assegura així la continuïtat d'un esdeveniment que genera un impacte anual de 500 milions d'euros, segons dades de l'organització. Queda ara pendent encara el futur del Gran Premi de Fórmula 1. I pel que fa al temps, el dia comença amb algunes boires a les zones interiors, persistents sobretot entre la Noguera, el Solsonès, la Segarra i també l'Urgell, però en general tindrem avui un dia assolellat. Al Pirineu Nord, això sí, els núvols seran més presents. Pel que fa a la temperatura, al matí sí que han baixat lleugerament, excepte a la costa, tot i que les màximes avui oscilaran entre els 13 i els 19 graus arreu del territori.
Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Durant més de 100 anys, la ràdio ha narrat moments històrics.
Vila Morena.
I fets excepcionals explicats de molt a prop.
Bona tarda, amics oients.
Aquesta declaració de zona catastròfica, per exemple, es farà a Deltebre.
Les històries de les zones al programa La Ràdio, 100 anys i més.
Un document sonor únic a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
Dia Mundial de la Ràdio, dijous 13 de febrer, a la sintonia de Ràdio Mollet. A 11:15 del matí, al 96.3 de la FM.
¿Estáis cansados de que vuestra pareja se duerma en el cine? ¿Habéis ido al cine y habéis tenido que salir corriendo a los 10 minutos? Este es vuestro programa, Cine Sótano, tu espacio de cine subterráneo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche y si te lo has perdido, los sábados de 7 a 8. Que no te lo cuenten.
Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
Donem pas a l'espai d'Alba de Lletra, que ens acompanya els dijous i que compartim amb la biblioteca i amb la llibreria Lilla, concretament amb en Carles Penya, que és llibreter i que el tenim via telefònica. Molt bon dia, Carles.
Hola, bon dia, Emma.
Com estem? Hauríem de començar amb una felicitació, no?
Clar, perquè és el Dia Mundial de la Ràdio, no?
Clar, tu fas ràdio.
Sí.
I escoltes ràdio. I escoltes ràdio, no?
Clar, i tant.
Sí. Eh? Sí, sí. A veure, sí. Quin és el teu mitjà preferit per informar-te?
La ràdio.
Ah, així m'agrada. Has superat el qüestionari.
No, però a més ho dic de
debò.
Ho dic de veritat, ho dic de debò, sí, sí.
Que sí, que sí. Home, jo també. Jo també escolto ràdio. Sí, sí.
Clar.
Mitjà preferit allò per informar-me. Per entretenir-me.
Clar,
per sentir-te acompanyat.
Passa igual que amb els llibres, que amb l'aparició de la... Bueno, sempre...
Sí, sempre et diuen allò,
no?
Sí,
és
no?
És un mitjà que diuen, ai, però això, clar, amb les noves... Això sí. Arribarà un dia que desapareixerà i veus, vull dir que us passa igual que...
Ah.
I no és veritat, al contrari, no? Sembla que cada vegada la gent... Escolti més i passa igual que el llibre en físic, no?
Clar, i al final fins i
que
tot diuen...
Que també estem a punt de desaparèixer, però que mai...
Que sempre ens agrada allò tocar
paper.
Que anem
resistint.
Exacte. Veus, fins i tot ara, doncs, diuen, mira, fem un podcast, que jo dic, bueno, és un petit programa de ràdio, un podcast, no? Posa-li,
exacte.
Posa-li sí, el nom que vulguis, però no deixa de ser això.
Sí, però és això, i tant, i tant.
Sí, sí.
Sí, sí.
Bé. Doncs aquí estem, eh?
Doncs escolta, felicitats.
Igualment. Carles, dit això, anem a parlar de llibres, eh? D'aquestes propostes que ens fas. Mira, vaig a començar a la inversa de les propostes que m'has fet. Pensava començar jo... Normalment un diu, ai, doncs faré el seguiment correlatiu, doncs correlatiu però a la inversa. Començarem per
però
als...
Però si no ho fas mai, sempre fas l'ordre que tu...
Que em ve de gust, doncs oh, avui així.
Exacte.
Avui em ve de gust fer-ho d'aquesta manera.
Molt bé.
I vull parlar d'Edgar Allan Poe.
Sí.
Sí?
Molt bé.
Molt bé.
Sí, hem procurat aquesta edició dels contes completos, que és una edició nova de la interior Pàgines d'Espuma. I, clar, poca cosa podem dir dels contes de l'Allan Poe, perquè ja és un clàssic, no?, del relat de terror. Però, en aquest cas, parlem d'ell perquè és una traducció nova.
Clar, i a més perquè posa edició comentada, no?
Sí.
Què vol dir això de comentada?
Bueno, doncs perquè hi ha notes a peu de pàgina, perquè hi ha un estudi previ, hi ha un pròleg, hi ha un epíleg...
Uh-huh. És a dir, a peu de pàgina veiem allò anotacions. I il·lustracions
sí, sí, sí.
Posa, no? Allò, i
sí, és... Sí, sí, digues.
No, que posa allò, con exquisites il·lustracions.
Sí, sí, sí.
Així terrorífiques.
I a més, inclou pròlegs, entre els quals un pròleg de la Mariana Enríquez, que és una escriptora argentina, que també practica el gènere del relat així de misteri i de terror, també, que és una de les autores més, bueno, més reconegudes actualment i que... tant a nivell de crítica com a nivell com a nivell de públic, sí, sí.
Uh-huh.
I això, mira, a més, és una nova traducció perquè estem acostumats a llegir els contes de l'Alan Poe en castellà amb la traducció del Julio Cortázar, que semblava que era la traducció canònica, a totes les edicions, en les diferents editorials on podíem llegir, era estranya la que no fos amb traducció de Cortázar, i en aquí, doncs, és una nova... ens proposa Pàgines d'Espuma, ens ofereix una traducció nova a càrrec de Rafael Lacorinti Gorillo, i això també és una novetat. Sí, mm-hmm. Sí.
Molt bé.
I com dius tu, bueno, és una edició molt xula, bueno, això, amb moltes notes,
Bueno, les il·lustracions veig que són amb tinta, no?
Sí, són en blanc i negre, amb tinta, i també així com molt efectistes, no? Acompanyant el contingut del relat. I bé, és una edició molt, molt xula, molt, molt bonica, amb paper així de molt bona qualitat, cosa que cada vegada escasseja més en el món del llibre, perquè de vegades ens trobem algunes edicions amb un paper bastant, bastant precari, tot i que siguin edicions que no són, que no, tot i no ser edicions que no siguin en butxaca, i en aquest cas, doncs, no vull dir que no seria el cas d'aquest volum.
Mm-hmm. Doncs felicitats a...
No un sol volum, també, perquè hi ha vegades que els contes complets del Poe es fan diversos volums, però, bueno... i aquest és amb un sol volum.
Uh-huh. Deia que felicitats a Pàgines d'Espuma per aquesta iniciativa, i qui sap, potser allò es deve allò un top vendes de cara a Sant Jordi, no? Perquè l'Edgar Allan Poe, no sé.
Sí, bueno, és un autor que sempre suscita interès i que... però, bueno, d'aquí a que siguin top ventes...
Bueno, no sé, però...
Bueno, vull dir que és d'aquests autors que es ven tot l'any, no? Que és, bueno, és allò que se'n diu un long-seller, no? Que sempre l'hem de tenir de fons perquè és de venda allò continuada,
uh-huh.
Però no massiva, però bueno... Està bé.
Bueno, ja, és d'aquests llibres que de vegades diem allò, potser precisament un llibre d'objecte regal, no? Perquè per aquelles persones que sàpigues que són seguidors o que els interessa tot el que és el terror, el misteri, doncs tenir-ho en un únic volum, no? I amb aquesta qualitat que estaves comentant.
I amb aquesta nova traducció, que també és interessant veure... o poder-ho comparar, si algú ja té ja o s'ha llegit les traduccions del Cortázar, que són fantàstiques, d'altra banda, doncs poder comparar amb aquesta nova traducció.
Passem a una altra editorial Perifèrica, que ens proposes Ofensiva de Primavera.
Ofensiva de Primavera, d'un autor... és un autor nord-americà, però, bueno, de pares originaris de Rússia. Es deia Herbert Clay Lewis, Ofensiva de Primavera.
Uh-huh.
Mira, això és una novel·la que... però originari... bueno, vull dir que es va publicar el 1940 als Estats Units i que per primera vegada Perifèrica la tradueix al castellà. I el protagonista és el Peter Winston, que és un periodista nord-americà que passa... que li vol donar un gir a la vida que porta, perquè bueno, ha perdut la feina, s'ha quedat sense... la seva xicota també l'ha deixat. I llavors, què fa? Doncs s'allista de voluntari a l'exèrcit britànic.
No sé si és la...
No sé si és la
millor opció, allistar-se a l'exèrcit. Allò, per fer un canvi a la teva vida.
Sí, home, un canvi segur.
Segur, sí,
el
sí.
El canvi segur que el tens assegurat, eh? Vull dir que,
ja.
Si vols fer un canvi, millor o pitjor no, però el tens assegurat, el tens. Sí, sí. Britànic,
no, per lluitar contra l'Alemanya nazi, no, crec?
Contra l'Alemanya nazi, sí. Llavors el destinen al nord de França, a la línia Maginot, que era aquella trinxera que van construir els francesos durant la Primera Guerra Mundial, també per lluitar contra els alemanys, no? I que, bueno, que també es va... Bueno, hi havia dues línies, no? La línia Maginot i la línia Siegfried, del cantó alemany, que es van fer allò, bueno, era seguint la guerra de trinxeres, i que durant la Primera Guerra Mundial ja no van ser gaire efectives, però durant la Segona Guerra Mundial encara menys, perquè la cosa anava per altre cantó. Bueno, vull dir que les ofensives anaven d'una manera diferent, no tant guerra de trinxeres, però va aparèixer d'enviar l'aviació i altres mitjans d'atac, no? Llavors ell, el Peter Winston, es troba que està aquí a la trinxera de la línia Maginot i no, bueno, davant té l'exèrcit alemany, però allà no passa res. I com que no està passant res durant dies i dies, que se li acut, doncs, com una manera de sortir d'aquesta rutina, doncs agafar llavors i plantar flors i plantes en aquesta terra de ningú que hi ha entre els dos fronts.
Oh.
Sí, és un... Bueno, sí. Podria semblar una bona cosa, però resulta que quan està fent aquesta tasca, doncs comença un atac. I llavors es troben allà al mig sol en terra de ningú, i a més quan vol fugir cau i està sol turmell, i per tant la cosa comença a estar una mica, se li comença a posar una mica peluda.
Ja.
I
no sé, no veig jo un final massa feliç, en aquesta.
Bueno, no se sap, no els ho direm tampoc,
Ja.
Però bueno, una mica també és la... Això, és com... Bueno, a vegades et pots trobar en situacions d'aquestes complicades a partir de decisions equivocades, també, no?
Ja, sí, sí. Sí, sí, no... Ja t'he dit jo que no era una bona idea. Aquesta, ja t'he dit jo que no estava massa encertat.
No, mai és una bona idea, això.
Apuntar-se allò, allistar-se a l'exèrcit, no ho veig jo massa clar.
Oh, bueno, és allò, és com una mena de fugida endavant que no et porta enlloc, no?
Ja. Escolta'm una cosa, un altre que ens portes al western, allò americà? Allò ja,
sí.
La portada, sembla com un xèrif, allò a cavall, amb el rifle, 1.280 habitants?
Sí,
habitació?
Habitants.
Això és
1.280 habitants.
Mm.
Aquesta novel·la és un clàssic del gènere negre. I... ha estat publicat moltes vegades en castellà, però aquesta és la primera vegada que ens ofereixen en llengua catalana, amb traducció de la Carme Geronès, i l'edita la Segona Perifèria, que és una editorial d'aquestes en català independent, que darrerament, a part de fer, bueno, d'apostar per autors d'aquí de Catalunya, doncs que també s'està caracteritzant per recuperar alguns títols importants traduïts que bueno, d'aquells títols que diem, podem dir indispensables i que no teníem al nostre abast. En vam parlar fa poc de l'anterior programa, vam parlar de la reimpressió d'Anna K, que és que era una novel·la escrita pel Martí Rosselló, escriptor de Premià,
sí.
I que havia estat publicada per Quaderns Crema i que ara portava un munt d'anys fora de catàleg, i en Segona Perifèria va recuperar.
Uh-huh.
Doncs, bueno, que és una editorial que també es caracteritza per fer aquest tipus d'accions. En aquest cas, el títol, perquè es diu 1280? Perquè està ambientat en un poble de Texas que té 1.280 habitants. i el protagonista és el Nick Corey, que és el xèrif d'aquest poble, que és un, bueno, vull dir que és un personatge bastant inquietant, perquè és el que en diríem això una mica bestiota també.
Ja, que imposa la seva llei, vaja.
Sí, bueno, és una mica això peculiar, saps?
Sí. Sí.
Però bueno, a partir d'aquí també, bueno, també és una novel·la que ens parla de molt, bueno, amb la qual apareixen molts temes, no? El racisme, el masclisme, també la hipocresia de la societat, bueno, i una moralitat, aquesta moral així una mica soterrada, típica també de segons quines societats, no?
De fet, ara que comentaves que era com un referent en la novel·la negra, ara s'està celebrant, no?
Sí.
La novel·la negra de Barcelona.
Sí, la BC negra, sí, com cada any, per aquestes dates, sí. Aquest any em sembla que cada any homenatgen amb algun escriptor, i aquest any l'homenatge és el Yasmina Cabra, que és un escriptor de novel·la negra algerià.
També és un gènere, allò, amb els seus seguidors, eh?
Sí, sí, tant, i tant. Sí. té molt bona salut actualment, aquest gènere.
Sí. Carles, anem a allò que ens queden, allò, tres propostes per comentar. Libros del asteroide Despejado.
Sí,
no?
Despejado, Caris Davis. Sí, mira, això, bueno, és una autora galesa que ara viu a Escòcia, i aquesta novel·la és una novel·la ambientada a mitjans del segle XIX, perquè en aquella era una època que a Escòcia molts propietaris de terres van dur a terme unes accions per fer fora a la gent que es feia càrrec d'aquestes terres, per posar-hi, introduir conreus nous, i també per practicar també la ramaderia extensiva, sobretot d'ovelles, per fer llana. Llavors, en aquest cas, trobem dos personatges. Un és Oliver, que és l'únic habitant que viu en una illa d'Escòcia, dins de l'arxipèlag de la Shetland, i el John Ferguson, que és un capellà que de la nova església escocesa, que viu molt en precari. Llavors ell va buscant feina, bueno, perquè no té ingressos, i a través d'un familiar contacta amb el senyor Lowry, que és un propietari de terres, que vol que l'Ivar marxi de l'illa per fer ús d'aquesta illa, tal com a ell li convingui. I bueno, el John Ferguson no hi va, i a partir d'aquí es crea una relació amb l'Ivar bastant curiosa, perquè primer no s'acaben d'entendre del tot, perquè l'Ivar parla la llengua pròpia d'aquestes illes, i el Ferguson no la parla, però que mica en mica es van entenent. I no direm res més, perquè, d'aquí és... Dic que és aquesta... És una novel·la molt inquietant, perquè si passes amb el... A veure què passarà, si... Per glàtua amb petites, no?, amb l'Ivar, perquè, clar, és un tio que viu en allà sol i que se sent la terra com seva. Però, i el Ferguson
no gosa
a dir-li perquè ha arribat en allà, tot i que l'altre ja s'ho imagina. I hi ha sempre aquesta mena de desassossec de cara al lector, de veure què passarà.
Bueno, veig que
és una novel·la molt curteta, però és intensa.
Clar, sí. Diu, les crítiques destaquen això, no? Doncs que la narració, no? Bé, no sé, la deixen molt breu, no? Diu, això el que tu dius, allò molt breu, però molt eloqüent, és a dir, que emotiva, sí, inesperada, molt bé.
Sí.
Doncs ja sabeu, eh? Cap a la llibreria Despejado. Per fer-nos allò amb Despejado. Escolta'm, de Capitán Swing, Àfrica, sí. No és un país.
Àfrica no és un país d'un autor que es diu Didipo Falloyin, que és un... ell havia sigut editor d'un, bueno, d'un mitjà de comunicació que es diu Bizpais, Bice, i que va néixer... Bueno, és, ell va néixer a Nigèria. És un llibre de... Sempre tendim a uniformitzar, a considerar els països africans generalitzant-ho tot, no?
Sí, tot és Àfrica, no?
De les diferències que hi ha, o sigui, que pot haver doncs, entre Nigèria i Sud-àfrica o entre Etiòpia i el Senegal. És com dir que tots els, bueno, com uniformitzar doncs, qualsevol altre continent, no? Els europeus, per exemple, que són prou diferents entre... hi ha moltes diferències entre nosaltres i un polonès a nivell de cultura, a nivell de costums, doncs a l'Àfrica passa el mateix. Llavors ell fa tot un repàs, també a partir de finals del segle XIX, que és quan amb la conferència de Berlín es fa el repartiment aquest colonial d'una manera totalment arbitrària, que genera, creen unes fronteres que no tenen res a veure amb les realitats del continent i que divideixen a pobles sencers, que hi ha pobles que queden distribuïts entre 4 o 5 estats i estats que no... amb una barreja de pobles que entre ells tampoc tenen masses particularitats, no? Llavors això és el que... i a partir d'aquí comença el desastre, no? del continent, un continent ric amb un capital humà molt interessant, perquè tendim a pensar que a l'Àfrica hi havia quatre replegats que no sabien... De fet,
sí, sempre la supremacia blanca, no? Allò de...
Exacte. Llavors, ja. Bueno, vull dir, planteja el colonialisme com el principal de l'Àfrica, en els darrers 130 anys, no? Que és la realitat, i et fa veure com, bueno, llavors et planteja alguna sèrie de coses concretes, no? Com per exemple la societat, els regnes que hi havia abans de la colonització, que tenien un patrimoni excepcional, com per exemple el regne de Benín, que a més les riqueses que es van saquejar els exèrcits colonials ara estan en els principals museus del món, i com aquests museus es neguen a tornar aquests objectes en el seu país d'origen, també d'una manera com dient, és que si els tornem no sabran què fer-ne, saps? Sempre infantilitzant el món africà.
Carles, que no ens queda temps, únicament allò nomenar, sí. Ni que sigui allò, mai ens oblidem del públic infantil, i també ens proposes La Terra no és plana, d'Editorial Zahori.
Sí, bueno, hem acabat amb dos llibres, que són, el títol són dues negacions, Àfrica no és un país, i acabem amb La Terra no és plana. Em semblaria una obvietat haver de parlar d'aquests temes actualment, però ja sabem que hi ha gent que... No, cada vegada hi ha més gent
que posa en dubte. Carles, ens diuen que hem de marxar. La Terra no és plana a partir de 6 anys, recomanat. Ho deixem aquí, ens retrobem d'aquí 15 dies. Ja veus que ens posen música, ja. No ens deixen xerrar.
Sí, ui, això és com els Goya.
Adéu-siau, que vagi bé. Adéu. Bé, amb aquesta conversa amb en Carles Penya posem el punt i final al nostre magazín pel dia d'avui. Tornarem demà amb més propostes. Ara, a continuació, després del butlletí de notícies, la ràdio 100 anys d'història i més.
dos quarts, notícies.
Salutacions, són dos quarts d'onze, us parla Joel Gascón. L'Associació de Gent Gran Amics de l'Art ha organitzat al Mercat Vell una actuació de playback per recaptar fons per l'entitat Mollet contra el Càncer. L'entrada, amb un preu de 3 euros més les donacions, es va fer en el dia d'ahir i es va destinar tot íntegrament a l'Associació Molletana. Ina Vico, presidenta de Mollet contra el Càncer, ha afirmat que és tot un orgull que la ciutadania de la ciutat s'involucri per recaptar diners contra el càncer.
Doncs la veritat que és un orgull que mica en mica la gent de Mollet s'involucri amb la nostra associació durant aquest donatiu.